ens hem de quedar a casa, ja ho sabeu, de moment. Aquests són els protocols de la pandèmia sanitària. Però, tot i que no podem fer sortides, nosaltres sí que podem descobrir des de casa Catalunya. Podem descobrir el patrimoni, els millors paisatges, les tradicions, i anar fent una llista de tot allò que ens pot interessar per quan podem viatjar. Bé, dir-vos que avui marxem cap a la capital del comtat d'Empúries, la capital medieval de l'Empordà, Castelló d'Empúries. També intentarem descobrir els Aiguamolls i Empúria Brava. D'aquesta manera, tindreu una proposta més per quan vulgueu estar en contacte amb la natura o per quan vulgueu tirar uns quants segles enrere i descobrir la història que ha deixat la seva empremta en aquest municipi. Castelló és una vila que conserva els traçats medievals dels seus carrers, vestigis de les muralles, el call jueu, però el patrimoni que més sorprèn és la basílica gòtica de Santa Maria. En el seu interior, el retaule fet en alabastre de la Mare de Déu de la Candelària del segle XV, unes piles baptismals del segle XIV i un orgue amb 5.000 tubs del segle XIX. Al voltant del municipi, bones platges, el Parc Natural dels Aiguamolls, la desembocadura del riu Muga i Empúria Brava. De tot això parlarem amb la Margarita Berneo. Ella és coordinadora de turisme de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Margarita Berneo, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, és una proposta molt rodoneta, podríem dir. Comencem per Castelló d'Empúries, comencem pel municipi, que probablement és el lloc on més fàcilment ens allotjarem. Bueno, podríem allotjar-nos a Empúria Brava.
Sí, bueno, sí, hi ha hotels tant a Castelló com a Empúria Brava. Hi ha una oferta d'hotels i sobretot apartaments i cases, no? Tenim molt gran aquí. Home, Castelló d'Empúries, capital medieval de l'Empordà, no? És un petit poble on vivint encara tota la tradició i l'herència medieval, amb un poble actiu, amb un comerç actiu i amb una vida diària, no? No és un pessebre, diguéssim, no? La Basílica de Santa Maria, no? Coneguda com has dit bé, la Catedral de l'Empordà, doncs és un dels monuments més importants de la província de Girona, no? És l'església catedral més, la segona més gran de tota la província. I llavors l'acompanya tota l'oferta dels carrers medievals, del traçat medieval, i llavors els museus, no? Tenim el Museu Cúria Presó Històric de Castelló, que és una presó, no? Era una presó que va ser des del segle XIV fins ara, després de la Guerra Civil, i és molt interessant a visitar. I llavors tenim el Molí Fariner, no? Que és conegut com la Comissió Farinera, doncs que també és molt maco, no? Està molt ben recuperat i és un museu molt maco per visitar.
Bé, això jo penso que qualsevol persona que hagi passat per Castelló d'Empúries, a part de confirmar tot el que estàs dient, sí que és molt cert, i això és, a mi em sembla molt important, com a mínim, és el fet que tu esmentaves respecte a que és un poble en vida, no? Que és un poble que no és un poble de segona residència, sinó que està habitat, que això s'agraeix bastant.
Sí. Sí, que, clar, hi ha pobles medievals que són molt macos, no? Però és de considerar molt això, és un pessebre, no? I llavors hi ha residència al cap de setmana, els festius, i no sé, no? L'autenticitat de la gent local que hi viu, del pagès, del carnisser, del botiguer, doncs no hi és, no? I llavors, té un altre encant, no? Vull dir, no per desmereixer, no? En canvi, Castelló, doncs, que això és un poble en vida, vull dir, que hi viu encara... doncs no és de segona residència.
Al final pensem que els paisatges, ben sigui urbans o bé siguin de natura, els s'acaben formant els seus habitants, No ens oblidem d'això. Bé, marxem fora de Castelló, marxem cap als Aiguamolls, per exemple.
Tardor, primavera, doncs és quan on pots gaudir més de la diversitat de fauna. Llavors el que té també és que, com que és petit, diguéssim, els Aiguamolls no té un gran espai amb hectàrees, doncs llavors la diversitat que veus et garanteix, no?, poder observar molta fauna i flora, no?, en un sol dia. Llavors els ornitòlegs, sobretot la gent amant de la natura, els biòlegs, ens encanten, no?, els Aiguamolls, perquè en poca estona poden visualitzar moltes diferents tipus d'aus, no?, i ara té el pas migratori.
Teniu, tinc entès, a l'entrada teniu un centre d'interpretació, una oficina d'informació, no?, per fer una mica el recorregut i facilitar la informació.
Sí. El Cortalet, sí, és el centre d'acollida de tots els parcabers, el centre d'acollida on te marquen tots els itineraris i es pot trobar tota la informació, no?, i es diu el Cortalet. la masia típica de la zona dels Aiguamolls de l'Empordà, però no n'anomenem una masia, sinó que n'anomenem un cortal, val? I llavors el cortalet, que realment era una masia.
Margarita, i quant temps valoreu vosaltres que necessitem per fer una bona passejada pels Aiguamolls?
Home, jo crec que una bona passejada, poder gaudir i anar a diferents miradors, doncs entre una hora i mitja, dues hores ben recomanades. I més aquesta època i uns bons binocles. Però la pots fer en 40 minuts també, si allò es pot fer en família, es pot fer amb amics o sols, llavors que depèn de la gent no, que li vulgui admirar la natura, no? Però es pot fer molt fàcilment, arribar amb el cotxe a pàrquing i faig un petit passeig de 30-40 minuts si tinc mainada petita i puc visitar dos diferents observatoris i si no em puc esplayar i puc estar tota la tarda tot el dia.
Marxem, doncs, cap a Empúria Brava, una població, com la denomineu? La denomineu, bueno, urbanització? Nucli?
No deixa de ser una urbanització, no? Vull dir, la idea d'Empúria Brava va començar el desenvolupament als anys 60, finals dels 60, inspirada amb el model de Miami, vale? D'Amèrica, sí. Diguéssim, no de Venècia, vull dir. I llavors es va plantejar en un inici, era una iniciativa privada, eren uns grans visionaris per mi i emprenedors, no? I llavors ells coneixien i viatjaven a Amèrica. I diguem, aquí tenim doncs aquestes terres que no són bones per cultivar, al costat del mar, no? Doncs perquè no fem una urbanització en canals, que la gent pugui deixar l'embarcació a la seva vivenda, en el jardí, al pati de la seva vivenda, no? Uh-huh. I llavors va ser aquesta una idea privada, no? El que passa és que, clar, ha vingut un nucli, és un nucli més gran que Castelló d'Empúries, no? El que és la vila i el que és la marina, no? Diferenciem els dos punts, no? Som uns 12.000 habitants que vivim tot l'any aquí, o sigui, empadronats, i els 7.000 estem aquí a Empúria Brava i llavors la resta estan en el centre històric de la vila. Però realment és un poble, ara ha esdevingut un poble després de 50 anys.
En el que és Empúria Brava, ens trobem que, jo no sé en aquests moments, però recordo que inicialment van ser molts francesos els que van comprar vivenda, no? No sé si d'altres procedències també.
Al principi d'alemanys, o sigui, la comercialització la van fer molt directa i van flatar en avions directament des d'Alemanya. Per tant, hi havia una comunitat alemana molt, molt gran. El que passarà amb els anys, amb la recessió que van tenir, un parell de recessions l'última, el 2007, així, doncs el tipus de mercat ara ha canviat. I ara, bàsicament, tot el que tenim d'així de segona residència i de visitant de cap de setmana i d'estiu és francès. Pràcticament, podríem dir que el 70% és francès, seguit d'alemany, i llavors també molt holandès, Països Baixos, els càmpings també, tot això.
Hi ha la possibilitat, per suposat, de llogar cases a Empúria Brava, d'aquestes que quan gires i vas cap al jardí el que et trobes és que tens el mar. Bueno, un canal que porta cap al mar, no? Sí. Hi ha la barca instal·lada per ja sortir directament. Bé, hem fet un recorregut per Castelló d'Empúries, els Aiguamolls i Empúria Brava, malauradament virtual, clar. Margarita Berneu, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu. La setmana que ve contactarem de nou amb un afiliat de l'Agència Catalana de Turisme. De moment, per seguir descobrint Catalunya des de casa.